Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Judy Caselles. En només una setmana, 20 persones s'han posat en contacte amb l'auditoria independent que investiga els abusos sexuals en el si de l'Església. Així ho ha explicat el portaveu del despatx d'advocats Cremades Salvo Sotelo, Diego Solana, en una entrevista a Ràdio Estel.
Más de una veintena de personas. Son personas con, en ocasiones, heridas muy, muy profundas. Y como explicaba antes, pues el método que estamos usando, el protocolo principal, es el de la escucha, ¿no? Es primeramente el que estamos aplicando en esta fase inicial.
La investigació liderada per 18 professionals es nodreix, segons explica el mateix Solana, sobretot del model alemany, perquè es basa en l'escolta i el contacte directe amb les víctimes, i això, explica, ajuda a entendre millor la dimensió real del problema. I a casa nostra, el rei Felip VI, juntament amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han inaugurat la nova edició del Mobile World Congress. Ni el president de Catalunya, Pere Aragonès, ni tampoc l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, els han rebut. Allà hi ha la nostra companya Sílvia Muñoz. Bon dia.
Bon dia. A 2:15 del matí ha arribat el rei Felip VI a Fira Gran Via de Barcelona, on l'ha rebut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. També hi havia la vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, i la delegada del govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay. Però la gran absència ha estat la del president Pere Aragonès i l'alcaldessa de la Barcelona, Ada Colau. Cap delegació de les dues institucions ha rebut el monarca, però sí que han compartit espai en la inauguració del Congrés. A moda d'anècdota, el president de la GSMA, John Hoffman, ha manifestat que avui és un dia molt especial i han cantat junts els presents a la fotografia l'aniversari feliç a Pedro Sánchez, que avui fa anys. El rei Felip VI ja ha marxat, però els dos caps de govern, espanyol i català, segueixen encara en el Congrés.
Gràcies, Sílvia. Seguirem parlant amb tu en les pròximes hores. El govern ucraïnès i el rus s'han de seure a aquesta hora per negociar la pau a un punt sense identificar de Bielorússia a la regió de Gomel. La delegació ucraïnesa fa prop d'una hora que ha arribat al lloc de trobada. Ho ha fet en helicòpter, segons recull un vídeo de l'Agència Europea de Notícies Nexta. La delegació està formada, entre d'altres, pel ministre de Defensa, Reznikov, i està disposada a negociar sense condicions prèvies. Per la part russa hi ha d'assistir l'exministre de Cultura, Vladimir Medinsky. Les perspectives que les negociacions arribin a algun punt de resolució del conflicte, però, són baixes. I aquestes converses tenen lloc quan ja s'ha acabat el toc de queda vigent des del cap de setmana a Ucraïna, que no permetia a ningú a sortir al carrer. Segons ha informat l'Ajuntament de Kiev, a través dels seus canals de comunicació oficial, tant les botigues d'alimentació com el transport públic ja tornen a estar oberts, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Tot i això, les autoritats d'Ucraïna recomanen a la població no sortir de casa si no és estrictament necessari. A hores d'ara, el conflicte ja ha provocat almenys 352 morts. I la conductora d'un cotxe ha mort aquest dilluns de matinada en un xoc frontal amb un camió a la C-25 a Manresa. El conductor del camió ha quedat ferit lleu. Les causes del xoc encara s'investiguen. Amb aquesta víctima, 25 persones han mort en accident de trànsit aquest any a Catalunya. I en cultura, el grup de música urbana en català Flashy Ice Cream ha publicat Hangover. Amb cançons com aquesta, Joves Delinqüents, és el tercer àlbum d'aquest grup format per tres nois de Sabadell. Un d'ells, l'Arnau Sabater, que es coneix artísticament com Sneaky Flash, explica que les cançons comenten el que els passa.
Tampoc ens basem en uns missatges molt polítics, senzillament a el que vivim. I si sentim el que sentim, ho expliquem a la cançó, ens passa això, ho expliquem a la cançó, i aleshores es pot veure reflectit algo polític, però no ens centrem tampoc en això.
I ara és moment de la informació esportiva amb Anna Closa.
El Barça continua la seva raixa i porta tres victòries consecutives. L'última, la d'aquesta passada nit, al Camp Nou. Els de Xavi van brillar davant la seva afició, deixant totalment en blanc a l'Atlètic Club de Bilbao. Aubameyang va ser l'encarregat d'obrir el marcador, seguit de Dembélé, Luke de Jong i Memphis Depay al temps de descompte. El tècnic del Barça, Xavi Hernández, es mostrava així d'orgullós del seu equip.
Yo creo que vamos por el buen camino, seguimos generando cosas, ocasiones, están marcando diferentes futbolistas, que eso es muy positivo para el equipo, para el grupo, muy bien. Los últimos partidos no hemos tenido problemas de gol. Hoy dejamos la portería cero, que es importante para el equipo, para el grupo. Salimos muy fortalecidos de esta victoria.
L'Espanyol, en canvi, continua sense trobar-se amb la victòria aquest 2022. Els de Vicente Moreno van encaixar una dolorosa golejada davant el Villarreal. Resultat final, 5-1. El tècnic blanc i blau demanava disculpes a l'afició.
El resultat ha sigut des que fan mal, i insistís que hem demanat disculpes a la nostra afició, perquè ells han donat un nivell molt gran, doncs, venint aquí espentant i animant, i nosaltres, doncs, no hem estat a l'altura de lo que ells requerien.
Encara en futbol, el Girona, per la seva banda, va empatar a domicili contra el Leganés. Arnau Martínez va ser l'encarregat d'avançar l'equip català, però l'alegria va durar poc més de 6 minuts.
Gràcies, Anna, i ara us deixem amb el Matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga i el seu equip del magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a les 12.
Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22. Catalunya Cristiana es renova amb un nou web més accessible, amb més continguts, més formats i més actualitat. catalunyacristiana.cat, edició online per només 90 euros l'any. Gaudiràs de tots els continguts, quan i com tu vulguis, al teu ritme. catalunyacristiana.cat, ara és el moment de subscriure't. Truca'ns al 93 409 27 70 o escriu-nos a subscripcions@catalunyacristiana.cat.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Cuida's Week Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats pal·liatives. Acompanyament personalitzat de pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a week.es/cuides. Cuida's Week Barcelona. Driving Values Forward.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel.
8 minuts que passen de les 11, comencem setmana escoltant música en català. La gala de la 24a edició dels Premis de la Música Catalana se celebrarà aquest dijous 3 de març a l'Auditori de Girona. L'acte premiarà els millors artistes, discos i cançons de l'any i oferirà 11 estrenes en directe de la propera temporada. Uns premis organitzats per la revista Enderrock. I per parlar d'aquests premis, clar, aquí al matí a Ràdio Estel hem convidat a la persona que més en sap d'aquests guardons. Lluís Gendrau, director editorial del grup Enderrock. Què tal? Bon dia, Lluís.
Molt bon dia.
Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
És un plaer.
Primer això de tot.
Aquesta setmana és la setmana del dia D, però val la pena, val la pena.
Tot enllestit de cara a la gala de dijous?
Doncs et diria que pràcticament sí, perquè si aquestes alçades no ho tinguéssim a punt...
Quins són aquells serrells?
Queden proves de so, que es fan a partir de demà, ja demà es comença a muntar tot el que és l'escenari, els equips de so, tota l'escenografia, les pantalles, i a partir de dimecres i dijous proves de so amb aquestes 11 formacions, i enguany, a més, allò, hem apostat doble perquè no només hi haurà concerts i festa a l'Auditori, sinó també al Palau de Fires, que és just al costat, en la qual doncs, després farem la continuació, segona part de la gala.
Novena edició que es fa a Girona. la gala, eh?
Sí, de fet ja fa 24 anys que fem els premis. Vam començar a Barcelona, Sala Bikini, vam estar a l'Apolo, vam voltar una mica per diversos equipaments del país i hem trobat a Girona, jo crec que un molt bon ambient. És una ciutat que aposta per la cultura, és una manera també de descentralitzar, que no tot es faci a Barcelona, i una cosa que podia ser una aposta de risc, que ha acabat sent, jo crec, un encert.
Escolta, Lluís, i això d'organitzar una festa de tal magnitud, no?, com són aquests premis, i més amb la Covid pel mig, com us ho heu manegat, això?
Mira, fa dos anys, que també fèiem la gala el mes de març, vam tallar just abans del confinament de la pandèmia, aquest mes de març del 19, o del 20, vaja, perquè això ha passat tan ràpid. Vam enganxar just, vam tallar just, tothom es va confinar a partir del mes de març, abril, i l'any passat vam continuar fent la gala dels premis perquè ens semblava que era important visibilitzar l'escena musical, era important que no es deixessin de celebrar aquests guardons, perquè, a més, ha estat un any, el 2020 i 2021, amb moltíssima producció musical. El fet que la gent estigués a casa ha fet que la gent gravés molts discos, i, per tant, volíem reconèixer aquesta feina als artistes i donar-los suport també des del sector. I, per tant, jo penso que enguany serà, d'alguna forma, el tret de sortida a l'obertura. Penso que ja estan funcionant moltes sales, els festivals d'estiu estan engegant motors i, per tant, serà, d'alguna forma, el tret de sortida d'aquesta nova normalitat que recuperarem en els concerts en directe, que veurem que la gent té moltes ganes de música, de cantar, de ballar, perquè al final, sense música, no tindríem...
Què seria la vida sense música, Lluís?
I, per tant, la música, jo crec que aporta felicitat. I jo crec que és una bona manera d'aconseguir la felicitat fer-ho a través de la música.
Mira, fem una cosa, després parlarem, més a fons dels Premis Enderrock, que com dèiem, s'entreguen aquest dijous, però abans volem saber més coses sobre l'esperit Enderrock, no? A veure si no m'equivoco, el 2018 vau celebrar els 25, no?
Sí, exacte.
I no fa res també aquestes 300 edicions. Clar, Lluís, fins a quin punt heu treballat dur i fort, no?, per portar a la gent la crònica del rock en català?
Mira, penso que en la feina de la gent d'Enderrock, de l'equip d'Enderrock, Hi ha dues facetes. L'una és la passió. El que fem, ho fem amb una passió absoluta. Si no t'agrada la feina que fas, és molt complicat estar durant tres dècades, com hem fet, doncs, llançat una publicació musical i creant tot l'entorn musical que suposa això. Vol dir muntar concerts, muntar premis, apostar per les formacions emergents a través del Sona Nou, per exemple. I jo crec que l'altra clau és ser professionals amb això. Hem hagut de ser el màxim de rigorosos possibles, hem hagut de competir, hem hagut de fer un producte de qualitat, i jo crec que la suma dels dues coses ens ha permès arribar fins avui.
Clar, vosaltres, des d'Enderrock, és una revista de música en català, però és que és molt més, excepte cantar, la veritat que ho feu tot, no? Toqueu tot. Què us falta fer?
No tenim un grup de música, no toquem ni ballem.
Us heu pensat això, no, Lluís?
No. A vegades, en broma, la redacció ho dius, a veure, tu que toques el saxo, aquell toca el piano, i...
Tu cantes o toques algun instrument?
No, jo toco a dirigir l'orquestra.
Ets el director d'orquestra.
Exacte. No, però sí que és veritat que al final la complicitat amb el sector, amb els músics, amb els artistes, fa que haguem pogut arribar fins al dia d'avui. Hem intentat aconseguir la centralitat, que tothom en reconegui com a part de la indústria musical. I fixa't, una de les raons de ser és que hem estat capaços de parlar de música, i a partir d'aquest contingut, d'aquests continguts musicals, el que fem és traslladar-los a qualsevol format. Per tant, podem fer, un cop tens el contingut musical, ho fem en forma de revista, en forma de concerts, en forma de xerrades, en forma de documentals, en forma de discos, en forma de ràdio, en format digital, i, per tant, un cop tens els continguts i els tractes de la millor manera possible i ets especialista en aquests continguts, els pots donar en qualsevol format. Aquesta és la clau que ens ha permès arribar fins a aquests 30 anys.
Escolta, Lluís, però saps allò que dèiem? El paper desapareixerà. Què? Tu t'imagines un Enderrock sense paper? Com, quin és el poder del paper per la revista Enderrock?
Mira, molta gent encara ens diu que vol llegir el paper, que el paper és una manera també de guardar la revista quan fem números especials. I, per tant, jo crec que és la combinació de tot plegat. El paper ja fa anys que es diu que desapareixerà. Segurament hi ha molta gent jove que ja no consumeix tant de paper i consumeix altres formats, i, per tant, doncs, ens anem adaptant. També els continguts de la revista els donem en format digital, som interactius, muntem moltes activitats, i, per tant, ho deies abans, l'Enderrock és una revista. L'Enderrock va molt més enllà de ser una revista de paper, i, per tant, si algun dia no hi hagués paper, continuaríem treballant com a Enderrock en qualsevol altre format.
Lluís i Andrau, tu has estat des del número 0.
Sí. Sí, sí, des del número 0. Ja fa un quant temps. Vam ser un grup de periodistes que vam començar a muntar la revista. Hi havia el Xavi Mercader, que a més és d'aquí Sants, i va morir l'any passat, i que era el nostre fotògraf i fundador, sí, de la revista, el Ferran Amado, un grapat de gent.
Home, el Xavi Mercader, allò que es deia, no? Que no si, comença un curs, com és la frase.
Que ja arribava. Sí, sí. Al llarg de 4 dècades, ella ha fet la crònica musical de la música en directe al, sí, país al llarg d'aquestes últimes 4 dècades. I, per tant, era una peça importantíssima per entendre la revista, per entendre la música en directe al país. Pràcticament hi havia nits que feia 3-4 concerts. Els anava a cobrir. I, per tant, això és insubstituïble. Després ho hem pensat, eh? Algú més podria fer la feina del Xavi Mercader? I no, no hi ha ningú.
Impossible. I tu te'n recordes quines han estat les portades així com més controvertides? Ja, mira, des d'un debat, que generin un debat, hagin generat un debat intern i extern, també.
Doncs, home, n'hi ha hagut unes quantes. Per exemple, quan vam decidir publicar algun grup que no cantava en català, la gent ens deia que això, que què passava, que, sí, que havíem traït el nostre origen del fet de publicar una portada d'un artista que no cantava en català. Però després ho hem anat normalitzant. La majoria de portades són d'artistes que canten en català, però també hem introduït altres artistes catalans que no ho fan de forma habitual. També hem inclòs alguna portada internacional, hem posat els Stones, hem posat el Van Morris, no, bé, ara ja, fixa, ja em falla la memòria de tantes portades que hem fet, el Neil Young, per exemple. Doncs, i també era un debat, no?, si havíem de posar algun artista internacional, no ha estat la línia, però ho hem anat fent, sí, en algunes ocasions. I també va haver-hi una època en què vam pensar que no havíem de ser només una revista musical, sinó una revista pensada per un públic jove i, per tant, que fos transversal, i que valia la pena posar-hi futbolistes, actors, tot aquest món de bohemi que hi ha al voltant de la música, de la cultura. Però també va ser una etapa. Al final la vam tancar i hem decidit apostar exclusivament per la música, perquè penso que, a més, en aquest país tenim una gran quantitat de músics importantíssima, una producció brutal i molta qualitat. I, justament, penso que de tots aquests àmbits que inclou la cultura, el cinema, el teatre, les arts gràfiques, la música segurament és la que té un potencial més gran, per l'impacte que té, per l'emoció que provoca, per l'acompanyament que té amb la llengua, i l'aposta per la música jo crec que retorna sempre 100 vegades.
Mira, Lluís, ara sí, va, parlem dels 24 anys Premis Enderroc. Primera pregunta així, òbvia, no? Quina és la funció d'aquests guardons, no?
Mira, ens hem adonat que ha arribat un punt en què la gala dels Premis, que dura més de 2 hores, i per tant anava
la gent preparada. Molta música en directe, per això,
hi ha molta música en directe. D'una banda, ja ho has dit abans, és un espai de reconeixement dels, sí, millors discos, els millors artistes, les millors cançons, els millors directes de la música catalana. Però, d'altra banda, també ens hem convertit en una mena d'aixec al taló. La gent vol presentar les novetats de la propera temporada. I, per tant, enguany hi haurà ben bé una 20ena d'artistes entre els concerts de l'Auditori i del Palau Firal, que seran propostes que ens ensenyaran, seran un tastet de com sonarà la propera temporada de la música catalana. I, per tant, hi ha molts promotors, molts mànagers que ens demanen que volen ensenyar aquest dia, davant del sector musical, a la televisió, a la ràdio, doncs alguns dels artistes més importants del país que giraran a partir de la tardor, de la primavera o de l'estiu.
Fem una cosa, Lluís, fem un repàs dels principals nominats en aquesta 24ena edició dels Premis de la Música Catalana, organitzada per la revista Enderroc. Un dels principals nominats, sens dubte, són ells. Oques Grasses. Els d'Osona compten amb 5 categories a millor artista, disc, cançó, directe i clip, i qui els segueix? Ells, els Osona. Un senyor que s'oxida al sofà, una ment que no troba la... Els valencians amb 3 categories a millor artista, disc i clip, i Sara Roy amb 3 a millor disc, cançó i artista, revelació. Sara Roy, bon dia i enhorabona.
Hola,
per les nominacions.
Bon dia.
Carai, tu!
Moltes gràcies.
Què implica per tu estar nominada als Premis Enderroc, Sara?
Primer de tot, màxima felicitat, perquè al cap i a la fi crec que darrere de tot artista, no, de tota cançó i tot disc, hi ha una feinada enorme i poder estar nominada als premis és un reconeixement molt xulo i bueno, et dona aquesta motivació, no, per seguir treballant amb molta força.
De fet, Lluís, la Sara l'heu vist créixer musicalment, no? Perquè ella va començar amb el grup Macedònia. Tu te'n recordes dels inicis?
Sí, perquè Macedònia va ser... Hola, Sara. Macedònia va ser dels primers grups que van participar al concurs Sona Nou i vam anar fins a Castellà, van actuar allà i ja... Allò era una cosa especial, perquè era un grup amb una banda de músics al darrere, amb cinc cantants al davant, molt jovenetes, i jo crec que és una escola, ha estat una escola a Macedònia amb totes les generacions de fruites que ha tingut, una escola de formació musical, d'entendre com funciona el mercat de la música, de rodar arreu del país, i moltes nenes del país han volgut ser cantants gràcies a Macedònia. I jo crec que, mira, la Sara és un bon exemple de com treballes a partir de la base, t'agrada la música, professionalitzes i acabes sent un referent que el públic també t'admira. I jo penso que la Sara, a més, ha fet un disc que és especialment adequat per sonar a les ràdios. Moltes ràdios estan programant Sara Roy i, per tant, això ens enorgulleix. Ens passa una mica, també, quan sentim la Rigoberta Bandini,
sí.
Ella va estar amb les Mamsels, també van guanyar el Sona Nou,
sí.
I quan veig la Paula Ribó, doncs, amb tot el que ha generat amb aquest nou projecte, doncs, també penso que la feina que hem fet de picar pedra amb la base del Sona Nou, doncs, ha donat fruits, vaja.
Mira, aquest picapedra que també la Sara Roy, no?, amb el primer treball discogràfic aquest, Amar, tot i que portes, Sara, tota la vida cantant i escrivint i fent música, no?, com dèiem.
Sí, bueno, clar, jo ara miro enrere i clar, jo vaig estar a Macedònia, que com diu el Lluís, per mi va ser una escola enorme i de creixement per mi, perquè a Macedònia va ser on vaig descobrir que em volia dedicar plenament a la música en la meva vida, i jo va ser amb 14 anys que vaig començar a fer concerts en solitari, per bars, per pubs de tot Catalunya, i dic, hòstia, que ara en tinc 24, o sigui que ja fa 10 anys, i és molt fort, és molt fort.
Escolta, Sara, també ens agradaria preguntar-te avui, no?, fins a quin punt és important, no?, que existeixin doncs, revistes com Underrock per poder explicar tot el que passa en el món de la música en català.
Hosti, jo crec que són un altaveu molt important perquè ara és el que deia el Lluís, que bueno, jo crec que Catalunya és molt rica en cultura i crec que hi ha artistasses amb molt de talent i cada vegada en surten més i surten més projectes interessants i crec que és important que hi hagi una revista així doncs, per poder donar veu i donar a conèixer doncs, a totes aquestes persones que ens dediquem a això.
Sara Roy, estàs amb 3 nominacions aquest dijous, aquests grans premis de la música en català, 3 a millor disc, cançó i artista revelació. Estàs nerviosa?
Sí, estic molt nerviosa, molt, molt nerviosa. Però bueno, per mi ja haver arribat fins aquí és algo increïble que no m'esperava gens i per mi ja és plena felicitat, vull dir que gaudirem molt dels premis i que passi el que hagi de passar.
Mira, el Lluís ens explicava això, que molts artistes teniu ganes ja de començar a girar, no?, 100%, començar a fer gires. Explica't una mica quan et podrem veure en directe amb aquest disc a Mar, Sara Roy.
Hem estat fent algunes sales ara aquest hivern, però bueno, esperem que aquest estiu ja sigui plenament lliure de poder fer 1000 concerts i 1000 coses, no?, i amb les condicions que toquen ja. Llavors, de moment no tinc cap data tancada perquè estem acabant de tancar concerts, però bueno, que girarem fort aquesta primavera-estiu, així que estic contenta.
Doncs esperem que així sigui, també amb 3 de les estatuetes dels guardons. Lluís, algun consell a la Sara per passar aquesta gana?
No, que vingui, s'ho passi bé, tal com diu ella. Jo crec que el fet d'haver arribat fins aquí amb un primer disc ja és molt important i, per tant, el seu nom segur que sonarà. I després passa una cosa, els premis és un punt de trobada.
Sí.
Els mànagers, els promotors, els programadors de festivals es troben just quan acaba la gala i comencen a apuntar dates i a fer negocis.
I passen coses.
I és aquesta la clau, que passin coses és molt important també en una trobada com aquesta.
Sara Roy, que tinguis moltíssima sort aquest dijous. Gràcies per entrar
moltíssimes
al Matí.
Moltíssimes gràcies.
Enhorabona per la teva música.
Felicitats, Sara.
Clar, Lluís, hem de dir que més en la llista de grups i cantants també han obtingut una doble nominació. Joan Dausà, La Fumiga Ginestà, Lil Dami, Miqui Núñez, al Pony Pissador, i també hi hauran, com dèiem, actuacions en directe, els Catarres, l'Humut, tot un espectacle. Però, si us plau, explica'ns més d'aquests premis Enderroc Estrella 2022, no?, que aquest any s'atorga a la xarxa de cases de la música. Qui és la xarxa de cases de la música, per aquella gent que encara no els conegui?
Doncs mira, la xarxa de cases de la música també és un d'aquells projectes que hem vist créixer a poc a poc. Van començar com una sala de concerts entre el Club de Mataró, la Mirona de Sal, la Salamandra de l'Hospitalet, la gent de l'Estroica de Manresa, o el Vapor Vell de Terrassa, i van començar a fer concerts, sobretot apostant pel talent emergent, i a partir d'aquí han creat una xarxa en la qual doncs, ja s'han incorporat també les cases de la música de Lleida, estan pensant en Reus, en Barcelona, i penso que és molt important el fet de poder generar dues coses. Una plataforma per als grups nous, que els grups nous tinguin beques de creació, tinguin espai per fer els seus videoclips, tinguin gent que els ajuda a enfocar la seva carrera musical, i això ho estan fent les cases, i a més, doncs, ser un espai, un aparador de música en directe arreu del país. El Premi Enderroc Estrella sempre vol premiar aquella gent que no són artistes, però que contribueixen a crear les mesures necessàries perquè hi hagi un bon funcionament a la música, i, per tant, cases de la música, penso que, a més, porten 15 anys, és un model que ha estat copiat per altres territoris, és un exemple a nivell europeu, i per tant jo crec que val la pena també reconèixer el que tenim en el país, que a vegades ho trobem normal,
sí.
I en canvi és excepcional.
Quantes categories teniu als Premis Enderroc? Perquè déu-n'hi-do la feinada que teniu ja només, mira, per fer la tria, no?
Hi ha 30 premis, dels quals n'hi ha 11 que són de la crítica, que són en 25 periodistes que trien els millors discos de l'any, i amb aquest dibuix que feies abans, hi ha grups del País Valencià, grups de les Illes, grups del Principat, qualsevol estil musical hi ha representat, des del pop fins a la cançó, el folk, la música clàssica, el jazz, i per tant volem que siguin molt transversals el més possible. Després hi ha 4 premis especials, el Premi d'Honor, el Premi Trajectòria, el Premi Millor Productor també, que enguany anirà a parar el Jordi Matas, que és un dels inventors d'aquest pop metafísic, i a més, doncs, això, mitja gala estarà esperant també saber quins són els 15 premis populars del vot del públic.
Exacte, anem a les votacions. Com funciona això, Lluís?
Doncs mira, ja s'han tancat, ja no es pot votar, per tant, això està dat i beneït. Però
qui ha votat?
Ha votat tota aquella gent que ha volgut. Hi ha hagut molt de moviment a les xarxes socials, i això ens permet també fer i calcular que aquests premis siguin un bon baròmetre del que passa. Moltes vegades descobrim artistes nous, o descobrim l'impacte que tenen aquests artistes nous a través dels vots del públic. I a nosaltres ens va molt bé com a revista, i segurament els programadors i la gent que tanca cartells musicals, saber quins són aquells grups que tenen seguiment a les xarxes, que tenen
feedback,
públic.
I aquell feedback, no?, amb el públic.
Exacte, a mi em sembla importantíssim, això. A vegades hi ha gent que em diu, és que aquí només guanyen els que tenen més seguidors. Bé, és veritat, per això també hi ha els premis de la crítica, que segurament molts cops ni coincideixen. Però jo crec que és molt important saber el públic que segueix, quins són les opinions del públic, quins grups són capaços de connectar amb els seus seguidors. I per mi és una de les dades més interessants també d'aquests premis.
Aquests premis, que per cert els poden seguir en directe aquest any, no?
Sí, es poden seguir a través d'una plataforma nova que es diu Xala, en la qual la xarxa de televisions locals de Catalunya doncs, oferirà per streaming tota la gala, a més de en directe per les televisions locals, pel Canal 33, per ICAT, i per tant doncs, a través de les webs de la revista Enderroc. Jo crec que enguany aconseguirem un rècord d'audiència a través del streaming, perquè cada cop hi ha més gent que escolta i veu les coses a través de la xarxa, i les pantalles es van convertint en un segon en una segona opció, però penso que segur que hi haurà molta gent arreu del país pendent de què passarà aquests dies, aquest dia a la gala, quins seran els guanyadors, i a la vegada per descobrir aquestes bandes noves que actuaran en directe.
I tot el que vindrà, no?, en aquesta gala dels Premis de la Música Catalana, organitzats per la revista Enderroc. Lluís, mira, ens queden uns minuts. Ara, si vols, et proposem un passeig.
Ai, ai.
Per la teva hemeroteca musical i emocional, per acabar. Què et sembla? Et volem?
Va, ho intentem.
Mira, demanem un record, una anècdota, una història relacionada amb la revista Enderroc, o amb tu mateix, Lluís, perquè portes tants anys relacionat amb el món de la música, i amb els grups de rock català, que aniran sonant. T'hem fet una petita tria. Vosaltres vau néixer el 93,
sí,
no?, quan encara estava allò, no?, ben potent, el fenomen del rock català. Estàs preparat?
Vinga, va.
Va, primer. Visca la meva sang. reconegut el moment, no, l'instant. Què em pots dir dels Lax and Boston?
Mira, els Lax, el primer cop que els vam entrevistar, aquella època les companyies encara invertien molt en la promoció, van convidar tots els periodistes al Vendrell a fer una calçotada. I ens van presentar el disc de Lax and Boston. I, per tant, és d'aquelles coses que la sortida d'un disc era com una festa. Convidaven els periodistes, els artistes ho celebraven, i això ja s'ha perdut. Això ja es fa també en el disc, ni físic, amb un email en format digital, i quan demanes el disc et diuen, però per què vols el disc? Ja l'has rebut, el disc. No, jo vull el disc, sisplau, des d'aquí, canvieu-me el disc físic, vull veure les lletres, vull llegir qui són els intèrprets, i per tant, a més, darrere d'un disc sempre hi ha una caràtula, un dissenyador, un concepte, i una forma d'escoltar les cançons. I els Laxen, sí, són d'aquests grups que van fer una de les primeres portades. Amb el Pemi Fortuny ja havíem viscut mil històries. Amb la seva furgoneta vam estar viatjant al País Valencià i vam estar recorrent també les gires que feien Lax and Boston arreu dels Països Catalans, i eren emocionants. Eren uns anys, jo crec, de molta efervescència.
Espera, que farem més viatge, ja veuràs. Pau treballa i estudia, repassa punts i llibres sota el taulell mig d'amagat. Clar, del Vendrell passem a Constantí.
Els Pets, fixa't. Els Pets, jo crec que va ser la primera portada, no sé si m'equivoco, crec que sí que va ser la primera portada de rock, i esclar, amb els Pets, fixa't, jo crec que és el grup que té més premis en The Rock. A vegades amb el Lluís Gavaldà ho contem, perquè al llarg de la seva trajectòria, també estan a punt de complir 30 anys, o ja els han superat també, els 30 anys, doncs jo crec que és el grup que ha guanyat més premis, que ha sabut reinventar-se amb cada nou disc. Van començar fent aquell rock agrícola i han acabat fent cançons de pop que entusiasmen per les lletres, la forma d'escriure de Lluís Gavaldà és fantàstica. La relació que tenim amb el Joan Reig o amb el Falling Cáceres, no tant, perquè ell sempre és el que està a l'ombra, però amb el Joan també és fantàstica, i per tant és un grup d'aquells que sempre jo crec que ha marcat un horitzó. Ha estat un grup referent als primers anys del rock català, i dels quatre que van actuar al Sant Jordi. Després va ser un dels grups també de l'indie català, i molta premsa va admirar també la música que feien, i continuen sent uns grans. Estan a punt de treure un disc, sortirà també aquest mes d'abril, farà portada el mes d'abril a la revista, i per tant, escolta'm, els Pets sempre hi ha hagut una història paral·lela, perquè és com una història paral·lela amb l'Andarrock.
Totalment. Mira, un altre dels grans grups que estava en aquell gran concert que has anomenat ara mateix, sens dubte, jo crec que eren ells. Clar, Lluís, sopa de cabra, Empordà. Quina va ser la xarxa que va permetre l'èxit del rock català en aquell moment?
Mira, jo penso que hi havia un moment en el qual la gent també tenia ganes de música. És com el que ens passa ara. Jo crec que estem a punt d'una revolució. Les ganes que té la gent de música en directe provocarà que hi hagi una revolució musical. És el mateix que va passar fa això, més de 30 anys amb el Sopa de Cabra, que venien d'un squad, el Gerard Quintana, el Josep Tió, que feia les músiques i venia d'una altra formació, el Ninyin, que era la part més fosca i era el més gamberro de la banda, el Cuco. Jo crec que és un grup en el qual s'han unit tot un seguit de facetes, un que feia les lletres, l'altre que feia les músiques. És un grup que ha resistit al llarg d'això de més de 3 dècades. Estem celebrant els 30 anys del Ben Endins i continuen sent un referent. I a més, Gerard Quintana penso que ha estat aquells personatges que no només ha estat protagonista d'aquesta història del rock català, sinó que n'ha fet una reflexió. Ara és el president de l'Acadèmia de la Música. I per tant, ha estat també en tots els cantons, en tots els prismes d'aquest mirall de la música. Jo crec que és d'admirar la feina que han fet Sopa de Cabra, i fixa't, em fa recordar, ara que poses aquest grup, aquella cançó del Ben Endins que es diu War, que és un himne del Bob Marley, que ells van adaptar al català, en el qual hi havia un speech inicial del Gerard Quintana que deia anirem tots a prendre pel cul de nou amb la guerra, i que era una cançó contra la guerra, que els polítics ens porten a les guerres, però qui va a les guerres són la gent jove, i per tant, en aquest moment que ens està passant amb aquesta guerra d'Ucraïna i altres que hi ha arreu del món, continuem patint el mateix. 30 anys després que el Sopa deien el mateix, estem igual, i per tant, cançons contra la guerra, perquè és la millor arma per lluitar contra la idiotesa d'aquest món.
De fet, escoltàvem els Pets també amb la cançó Pau, no? Ara, però, t'oferim una altra cançó, un altre record, i ja veuràs que de què aquest segur que el sentiràs molt, Lluís, escoltem.
Terra humil.
Clar, jo no sé tu com ho veus. Clar, Roc Català, bon dia, que va morir el 12 de febrer i també amb la mort de Marc Grau, o no? Com
mira, nosaltres vam fer una editorial, crec que era al voltant de l'any 2000, vam fer una editorial que deia el Roc Català ha mort. I ens van arribar cartes gairebé d'amenaça, perquè havíem publicat això i molts grups que pensaven que això era una derrota també d'en The Rock, anunciant que aquell fenomen del Roc Català havia mort. Però és veritat, van passar tot un seguit de fenòmens. Va morir el Marc Grau, va morir el Carles Sabater, Sang Traït es van desfer, Sopa TV es van aturar, i per tant van passar tot un seguit de coses que ens feien portar la decisió de dir que s'havia tancat una etapa i se n'obria una altra. De fet, Antònia Font començava a fer cançons, Mishima també, va canviar el concepte, hi havia una nova generació que escoltava música, i per tant que es tanqui una etapa no és pas dolent. El Roc Català, com a fenomen, va morir això, en la dècada dels 90, a principi dels 2000. Però després hi ha hagut molt noves generacions. Cada generació té un estil musical propi, aquest pop barceloní, d'aquests grups que et citava, bandes com... Després, com els Amics de les Arts o Manel, van marcar un altre període. Després va arribar aquest mestissatge de xarango, la pegatina...
I escolta, ara que estava pensant que als anys 90 hi havia poques dones també, Lluís, no?
Cert.
Ara com valores aquest empoderament musical de la dona? Ara escoltàvem a Sara Roy, no? Mateix, cada cop hi ha més, no? Tens aquesta sensació?
Sí, sí. Jo crec que hi ha hagut diversos factors que han provocat això. L'un, que evidentment la dona cada cop ha anat tenint més presència en l'espai cultural i en l'espai musical. I hauríem d'arribar a una paritat pràcticament tots els festivals perquè hi ha prou qualitat, prou dones amb impacte i amb projecció, perquè fins ara dèiem, sí, hi ha moltes dones que fan discos. Fins i tot vam arribar a fer una exposició amb més de 500 dones en actiu que estan fent música al nostre país. Però no només és important que hi hagi moltes dones que facin música, sinó que tinguin difusió, que tinguin impacte, que la gent els escolti. I jo crec que ara està passant, i pràcticament els primers en The Rock, encara no hem arribat a la paritat, però
passeu hi ha
un 40% de nominades femenines i de grups mixtes.
Lluís, ja ho hem de deixar aquí. Hem fet una repassada del rock en català d'aquells anys, no, dels 90, perquè creiem també que és una mica la base, no, de tot el que es va coure i com va començar tot plegat. Però Lluís, abans de marxar, tu, és que no em puc estar de preguntar-te, com veus-ho del Primavera Sound, que es divideixin dos escenaris?
És una molt mala notícia. És una mala notícia perquè Barcelona sempre ha estat capital de la música i quan va haver un cert moment, també va passar als anys 90, que les companyies multinacionals, que estaven totes a Barcelona, se'n van anar cap a Madrid, van deixar una delegació aquí, al final... Actualment, totes les companyies multinacionals són a Madrid. Per tant, la decisió de tots els artistes multinacionals que fitxen amb aquestes companyies es pren a Madrid o fins i tot més enllà. Ara, quan demanem Rosalía el nou disc, que sortirà d'aquí a poques setmanes, ens diuen que tot depèn de Madrid. I, per tant, aquí hi ha un delegat només. I és realment la pèrdua de capacitat de decisió que Barcelona, tot i que ara diuen que hi haurà dues potes, no? Uns dies a Barcelona, uns altres a Madrid. Barcelona deixa de ser capital musical, capital de festivals. El fet de compartir-ho amb Madrid, jo crec, és una molt mala notícia. Hem de ser referent i hem de ser líders d'aquest espai musical. Fins ara... crec que ho havíem estat fent, el Sonar també ha fet molta feina en aquest sentit, i per tant el fet de dividir-ho no és una bona notícia per la capacitat que pot tenir la capital del país com a punt i pol d'atracció de la indústria musical.
Lluís Gendrau, director editorial del grup Enderroc, que vagin molt, molt bé aquests 24 anys premis Enderroc que tindran lloc, doncs, com dèiem, aquest dijous 3 de març a l'Auditori de Girona, que triomfi la música, com sempre.
Doncs moltes gràcies, ha estat un plaer, això de repassar...
Doncs, nosaltres agraïts anys. Que t'ho hagis passat bé, perquè nosaltres t'havíem disfrutat amb tu. Lluís, cuida't, que vagi molt bé.
Igualment, salut.
Vinga, que nosaltres anem ja tard, ha estat tot un plaer tenir el Lluís Gendrau aquí als estudis. Per tant, ara fem una petita aturada, agafem aire i a la tornada ja estarà amb nosaltres l'advocat penalista de Digestum Legal, Ramon Riudor, que ens ha d'explicar dels riscos de fer servir el WhatsApp. Tot seguit, aquí al matí a Ràdio Estel. Fins ara.
Ràdio Estel.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Al matí, a Ràdio Estel.
Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Obrim aquesta hora l'espai jurídic al matí a Ràdio Estel parlant d'una aplicació que és la gran majoria, que la gran majoria dels mòbils té, i que m'atreviria a dir-te també, David Serra, que la immensa majoria dels qui ens esteu escoltant ara mateix utilitzeu, o com a mínim hem utilitzat alguna vegada.
Com a mínim una vegada. Hi ha gent que no l'ha utilitzat mai, eh?
També
però el 99,9% diria que l'ha utilitzat almenys un cop. Tens el WhatsApp, l'aplicació de missatgeria instantània més popular del món, i que va aparèixer per primera vegada fa 13 anys. Concretament va ser un 24 de febrer del 2009, diríem que és el dia que els SMS van començar a morir. Segons dades d'Estatista, d'una web especialitzada, el WhatsApp té actualment més de 2.000 milions d'usuaris a tot el món. Només a Espanya es calcula que en té prop de 32 milions, d'una població que, recordem, és de 47,3 milions de persones. Per tant, és indiscutible que aquesta aplicació s'ha convertit en una eina imprescindible per a molts. Mira una altra dada. Un 84% dels espanyols assegura que es comunica per WhatsApp diverses vegades al dia. 84%, eh? I encara una darrera xifra. Es calcula que s'envien més de 100.000 milions de missatges al dia.
Doncs déu-n'hi-do, David, gràcies per aquestes dades. I clar, i ara us preguntareu, i què fem parlant del WhatsApp a l'espai jurídic? Doncs potser no us ho heu plantejat, però l'ús d'aquesta aplicació pot comportar problemes legals. Per exemple, en l'àmbit de la Llei de Protecció de Dades, del dret a l'honor i d'altres persones, i fins i tot la constitució d'un delicte. Sí, sí, ho heu escoltat bé. És per això que avui doncs ja ens acompanya el Ramon Riudor, advocat penalista de Digestum Legal, que ens explicarà en quines infraccions o bé delictes podem caure utilitzant el WhatsApp sense ser-ne plenament conscients. Ramon, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Mercè i David.
Hola.
Per cert, primer de tot, enhorabona, pel premi que et van concedir fa unes setmanes al Col·legi d'Advocats de Barcelona, si no m'equivoco,
sí,
Ramon.
Sí, moltes gràcies. Mercè, sí, molt, molt content, la veritat. Sí.
Vam premiar, ens estaves comentant ara fora micro, el tema de processal, no?
Processal penal. Sí, processal, sí, vaig escriure un article de processal penal i me l'han premiat, o sigui que estic molt content, la veritat.
Doncs enhorabona.
Moltes gràcies.
Escolta, Ramon, és així, com dèiem? Si no anem amb cura, podríem cometre un delicte sense ser-ne... Jo m'he quedat sense ser-ne conscient i sense saber quines conseqüències.
Sí, déu-n'hi-do, quins riscos, això espanta, eh? Si per això estic aquí... Abans que res, si em permeteu, que avui no hi havia escola i m'he compromès amb els meus fills petits, a l'Adrià, al Martí, que els saludaria, que m'estan escoltant, o sigui que faig una salutació des d'aquí, eh?
Saluda'ls amb el WhatsApp.
Jo saludo aquí amb el WhatsApp, però no... Poc li queda, eh? El gran ja està utilitzant el WhatsApp, però bé...
L'Adrià i el Martí.
L'Adrià ja utilitza el WhatsApp una mica, eh? Bueno, deixa'm contestar, llavors, anem en matèria. Primer lloc, un delicte sense ser-ne conscients és una mica difícil, eh? Sobretot aquests delictes que ara tractarem, suposa, si es comet un delicte, entenent delicte com a seu penal, s'ha de ser conscient, eh? Vull dir, la majoria de delictes, si tu no ets conscient, doncs, que l'estàs cometent, no hauràs comès cap infracció penal, no tindrà una pena. Hi ha algunes excepcions, com per exemple doncs, en determinats delictes molt específics, com és un homicidi, que sí que es poden cometre per imprudència, és a dir, sense tenir coneixement. Però la gran majoria dels delictes, que són els que tractarem, si una persona no és conscient, no podrà tenir una responsabilitat penal. Per això sí que és important que el seu advocat ho alegui. És important viatjar en primera classe, també en seu de l'advocacia, i que tingui un professional, que és un advocat, doncs, que pugui al·legar davant d'un jutjat com a mecanisme de defensa, doncs, que el seu client, per exemple, no era conscient doncs de que estava cometent un delicte, que això comportaria, en la majoria dels casos, una absència de responsabilitat penal. ¿Vale? Clar, hi ha diferents temes. Vull dir, el tema de l'ús del WhatsApp, ara suposo que tindrem l'oportunitat de desenvolupar-ho, els casos més greus sí que poden o constitueixen un delicte penal. Però hi ha altres casuístiques que poden comportar una situació d'una infracció civil, laboral o de protecció de dades. ¿Vale? Hi ha moltes conductes, vull dir, estem parlant doncs, de faltar de respecte a una persona, enviar converses privades, compartir fotos comprometedores, enviar una captura de pantalla sense que el consentiment i que es pugui identificar aquesta persona. Són diferents casuístiques i cadascuna té la seva aplicació i la seva sanció jurídica.
Per tant, tot això ho podem fer amb el WhatsApp? Amb l'ús...
Tal qual, tal qual. És una eina i una eina pot ser perillosa, efectivament.
A la meva.
Sí, clar, tots ho fem cada dia, tot això. Si et sembla, comencem per les situacions més greus.
Això estic aquí, això,
sí,
no us preocupeu.
Clar, anem a veure. Quan l'ús del WhatsApp pot comportar el que dèiem responsabilitat penal, per tant,
sí,
perquè estem cometent un delicte.
Un delicte, correcte.
Sí. Clar, no és ara la gent no. Que per utilitzar el WhatsApp i enviar un missatge segons com estem cometent un delicte.
Correcte.
No, anem a veure. Una cosa que podem fer tots sense ser conscients de la gravetat.
La doctrina del Facebook...
Segons quins missatges...
Segons quins missatges,
sí. Segons quins missatges, David Serra, sí. Alguns que podrien...
I segons quins grups, també.
També.
Sí. No, però ara parlarem
seriós. Aquells grups de classe del col·le, de pares del col·le, aquest també...
Està calent.
Constitutius de delicte.
Estar prohibit.
Bueno, haurien d'estar desconnectats amb
sí,
el silenci.
Sí, sempre,
però...
sí. Va, mira, una cosa que... Sí.
Ens posem serios,
que fem
no?
Tot, o no.
El dret penal és molt seriós.
Sí, 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 exacte. A veure, aquest és una mica evident, però clar, anem a veure en funció de quina gravetat té. Amenaçar una altra persona mitjançant un missatge.
No pot fer això tot. Explico als oients doncs, que no s'ha d'amenaçar, perquè és una cosa que, entre altres, a part del tema moral, doncs, pot comportar o és... ja directament ja és un delicte. Vull dir, si amenaces algú, sempre serà un delicte. I fins i tot una curiositat. Vull dir que no cal que l'amenaça es dirigeixi contra el destinatari del WhatsApp, sinó que també es pot donar la casuística molt curiosa i divertida, que amenaces algú que no és el destinatari. És a dir, per exemple, jo sóc el Joan, envio un missatge al Pere, en el qual en aquest missatge estic amenaçant el Lluís. Això també pot comportar, o comporta ja directament un delicte.
I després passem de l'amenaça... O no, sí, passem de l'amenaça a l'insult.
A l'insult, bueno, ja...
L'insult també, en aquest cas, ha estat... Però jo, si, per exemple, insulto un amic o una persona que conec a través del WhatsApp perquè m'he enfadat amb ell, a veure, això seria exagerar una miqueta, però si aquest altre amic volgués denunciar, no podria fer-ho.
Sí, a veure, vull dir, suposo que delicte, això sí, delicte, com que no teniu una relació de parella sentimental amb el teu amic, perquè si ets amic teu, que no era parella o exparella, si no es dona aquesta relació familiar, diguem-ne, no hi haurà delicte actualment. Abans, fa uns anys sí que estava inclòs com a delicte, actualment no. En els casos més greus es pot interposar una demanda civil doncs per rescabalar el dret a l'honor, demanar el típic doncs, una indemnització doncs, pel perjudici moral, la seva fama, el seu honor, que la teva acció, el teu insult, ha comportat. ¿Vale? Però perquè hi hagi delicte, actualment, amb el Codi Penal a la mà, farà falta que es doni aquesta relació conjugal o de parella sentimental o d'exparella sentimental, que és el que comportarà que cometem un delicte. Ara bé, també hem d'entendre, perquè això és un tema molt delicat i ja no és la qüestió de dret penal, sinó de dret constitucional, que sempre es produeix una col·lisió entre la llibertat d'expressió i el dret a l'honor. El cas, per exemple, de Valtònyc.
Sí.
És una doctrina que també està molt conciliada en seu del Tribunal d'Estrasburg. Vale, llavors hem de valorar també, això és feina de l'advocat i després el jutge en la sentència quan resol el cas que està analitzant, no? Doncs a veure... quin dels dos drets fonamentals prima més en el cas concret, a tenor de les circumstàncies específiques que ens trobem. Per exemple, una persona pública, el dret a l'honor serà molt menor que una persona, diguem-ne, ordinària. Un polític, un futbolista, algú, diguem-ne, que tingui un càrrec amb un reconeixement i que fins i tot la seva feina doncs, comporti ser un personatge notori, doncs haurà de tolerar doncs, que se li afecti la seva... no diré privacitat, no, però sí, sí, diguem, de se li critiqui la seva feina, bé, perquè té la persona que critica, que té el dret a crítica, diguem, fins i tot a la provocació i a mostrar-se disconforme, doncs tindrà un ampli marge d'acció. Això, evidentment, no vol dir que es toleri en cap cas l'insult, però sí que s'haurà d'analitzar en cada cas els elements concurrents. I nosaltres som persones ordinàries, per tant, no concorreria doncs, a aquesta situació.
En aquest
situació.
Cas. Clar, un altre delicte tipificat al Codi Penal, sens dubte, Ramon, i que, per tant, és constitutiu de pena, també seria la revelació de secrets, però com es pot portar al camp del WhatsApp? A veure.
Clar, és un terreny abonat, Una mica, pel que he vist, una mica també el despatx, jo diria que és molt habitual cometre delicte de revelació de secrets via WhatsApp, Perquè aquest delicte, que està en l'article 197 del Codi Penal, té diferents conductes que es penalitzen, Com a norma general seria difondre o revelar per WhatsApp, en aquest cas per WhatsApp, dades de caràcter personal, familiar, que s'han obtingut sense una autorització, vale? Però també hi ha altres modalitats, són modalitats doncs, més modernes, no? Per exemple, una difusió, sempre i quan no hi hagi autorització, per WhatsApp d'imatges o vídeos que ja s'han obtingut de manera lícita, legal, però que aquesta difusió comporti una infracció greu de la intimitat de la persona.
Mira, jo com al col·le.
Sí.
Ramon, però ara em ve el cap. O sigui, clar, està molt bé que aquests possibles delictes penals, però jo puc... Com entro al WhatsApp d'una altra persona? Jo això es pot fer? Puc controlar el WhatsApp d'una altra persona?
No, això ja estarem parlant d'una altra cosa. Això ja està en la fitut de delictes de violència de gènere. Vull dir, el tema de controlar un WhatsApp d'una altra persona també pot tenir un clau de violència de gènere en molts casos, I, evidentment, el WhatsApp és privat, és a dir, no pot entrar al teu WhatsApp,
Més per tant, si tu ara estem parlant d'una altra cosa, però m'ha vingut al cap. Si tu notes que algú
t'està... Bona pregunta, perquè ve arrel d'això. És clar. Una qüestió indirecta, però sí.
Si tu creus que estàs sent controlat al teu WhatsApp, què has de fer?
Això és anar als Mossos i a denunciar-ho. Vull dir, hi ha programes espia. Evidentment, doncs no sé si ningú tindria interès a espiar-te tu, Mercè.
Home, això sap,
No ho sé, no ho sé, no ho sé. Bueno, potser jo... No, em refereixo, evidentment, a persones...
Home, que aquí al matí a Ràdio Estel es mou.
A Ràdio Estel es mou molts secrets, sobretot del terreny eclesiàstic, però persones... O sigui, que pot ser un problema, sobretot a persones doncs, que pel seu càrrec, fins i tot empresaris, doncs, que treballin amb secrets d'empresa, no?
Recordem el conseller d'empresa mateix, que va estar també amb nosaltres aquí, ens va explicar la història.
Sí, el Roger Torrent.
El Roger Torrent.
Clar, evidentment, fa aquests programes de
ciberespionatge, ja.
Parlant d'una cosa diguem-ne, molt forta, realment absolutament delictiva, Això és que, clar, que algú tingui accés doncs, a les teves comunicacions telemàtiques, WhatsApp, correus electrònics i que pugui controlar l'ordinador, és un fet molt greu, Vull dir que hi ha una invasió a la intimitat doncs, absoluta i que no es pot permetre, sí.
Jo, per exemple, ara penso, una parella que es grava mantenint relacions íntimes.
Exacte.
I un d'ells, sense el consentiment de l'altre, les envia i les difon per WhatsApp. Això seria revelació de secrets.
Sí, d'acord, que estem en horari infantil, que hi ha escoles que...
Per això he dit relacions íntimes.
Sí, per això íntimes, sí, m'agrada l'adjectiu, també.
Sí.
Clar, això seria revelació de secrets.
Sí, bona contestació, David. Evidentment, això és una qüestió doncs, que es dona molt, Vull dir, i què passa, lamentablement, Doncs que en el cas d'una parella doncs, que pugui gravar-se en situacions més personals o íntimes, com has dit... Perfecte, les coses quan estan junts, quan hi ha l'amor, felicitat, doncs perfecte, però la complicació sorgeix quan aquesta parella trenca, doncs quan hi ha una ruptura de doncs, la relació matrimonial, doncs el que sigui, o una s'enfada amb l'altra doncs, per qualsevol motiu, per un fet diferent, doncs hi ha aquest descontentament, llavors doncs, el que fa com a venjança és difondre-ho en el WhatsApp dels seus grups d'amics. Clar, això és un tema doncs, que específicament està inclòs com a delicte i és una situació que lamentablement es dona. Vull dir, jo crec que s'ha d'aturar perquè és un fet molt greu. Vull dir, clar, aquesta gravació s'ha obtingut de manera lícita, amb el consentiment dels dos, però el que no dona dret a això de cap manera és que aquesta gravació doncs, que té efecte directament doncs, a la intimitat, al prestigi, a la fama doncs, aquesta persona sigui difosa per grups de WhatsApp i que es puguin conèixer alguns la coneixeran, altres no, però que, evidentment, comporta doncs, que s'enfronti a una pena molt, molt dura. Penseu que aquest delicte està tipificat fins a una pena de 4 anys de presó i multa, vull dir que no és, no és, no és broma. I més, quan hi ha difusió, encara més.
Escolta, parlant de la infracció, en què podem caure més sovint, quan fem un mal ús del WhatsApp, és la que fa referència, ens deies, a la protecció de dades, no? Però sí. En aquests casos estem parlant d'un delicte que comporta una pena, també? Explica'ns què implicaria, no? Clar, i a què consistiria.
Correcte, sí, la protecció de dades és una sanció doncs, econòmica, que pot ser una sanció molt forta. Vull dir, evidentment, també hi ha una diferent graduació doncs, que l'administració doncs, ha de pondrà doncs, amb un paraigües, si és greu, lleu, etc. Que seria greu, però que té un paraigües molt gran, una multa doncs, que pot ser molt més important que a vegades doncs, la comissió d'algun delicte. Penseu que alguns delictes que hem analitzat abans, els més lleus, tenen una associada una pena de multa. És aquí la... El desvalor és sobretot el fet que algú hagi estat condemnat en la via penal, però potser pagarà menys que no si ha estat condemnat per la via de protecció de dades. ¿Vale? La via de protecció de dades no tindrà doncs, aquesta pressió social, aquest desprestigi, que és haver comès un delicte, però pot comportar una multa forta.
¿Vale? Ramon, ostres, és que dona de sí aquest tema. Ens queden pocs minuts, ostres. Per tant, per arribar a l'hora sí. En punt. Et sembla si fem el David ha preparat com una bateria
sí,
de preguntes?
Sí, fem, som-hi, som-hi.
No? Sí, no. En casos concrets, un que m'ha sorprès està la... Que ho fem tots i a vegades ho maleïm.
No ho diguis, que això no el poden perseguir.
No, ho maleïm en el sentit de tenir massa grups, la creació de massa WhatsApps. Hem de demanar autorització.
Sí, el consentiment és clar. Una mica també aplicant el sentit comú i les regles de la bona fe. ¿Vale? En aquest sentit, si per exemple doncs, vols constituir un grup de WhatsApp, doncs, s'ha de tenir el consentiment, encara que sigui verbal, doncs, a dir que tothom està d'acord, que tothom coneix doncs, que se l'inclourà en aquest grup. Per què? Perquè amb aquest grup de WhatsApp...
Home, entre gent que no el coneixes a vegades, no?
És clar, per això no es pot fer, perquè això sí que comportaria, és un cas clàssic doncs, d'una infracció de la Llei Orgànica de Protecció de Dades. Has de tenir el consentiment, doncs haver parlat amb aquestes persones, l'administrador, per dir, esteu d'acord? Sí, hi ha el consentiment, estem d'acord, doncs s'introduïes, perquè si no, qualsevol del grup, que no es coneixeran alguns entre ells, doncs tindran accés doncs, a fotografies, a elements personals com el número de telèfon, com el nom, el cognom, a vegades, per tant, això no es pot fer.
Això va passar amb un ajuntament, crec, que va fer un grup de WhatsApp amb, no sé, amb ciutadans, amb habitants del poble...
Correcte.
Sense autorització, crec, o amb autorització fins i tot, però clar, s'estaven difonent allà dades personals d'uns i uns altres que no podien fer.
Correcte. Sempre la situació ideal és crear un canal de distribució.
Exacte.
En altres escenaris...
Captura de pantalles, que normalment en fem bastants.
Sí.
Podria arribar a ser un delicte?
Clar, depèn de la captura de pantalla del que hi ha, però clar, si aquesta, per exemple, la captura de pantalla doncs, conté una conversa privada amb altres persones de la qual es pot identificar o ser fàcilment identificable a través d'aquesta informació a l'altra persona, doncs no es pot fer i comportaria una infracció en aquest cas de la protecció de dades. Si és un cas molt greu, doncs, per exemple, doncs, que aquesta conversa doncs, conté dades íntimes, doncs llavors podria arribar a ser en els casos molt més greus un delicte del que hem parlat abans, de descobriment i revelació de secrets.
El tema de la protecció de dades és molt ampli i en molts casos, però és que a mi m'agradaria que acabéssim parlant del tema del que tu dius, el valor probatori del WhatsApp, és a dir, un missatge que hem enviat, hem de tenir en compte que es pot enviar com a prova en un judici, és així.
Sí, això és un document. Vull dir, de la mateixa manera que els correus electrònics són un document, tot està molt, avui en dia molt digitalitzat. El concepte de document no és com fa molts anys doncs, un full de paper de 4, no. Ja, avui en dia és per internet, hi ha molta informació que es mou, també, per tant, els delictes que es cometen doncs, en les xarxes socials, en els canals de WhatsApp o e-mails, i això es pot aportar com a prova. És una prova documental.
A més que és més fàcil d'accedir-hi.
Sí.
Clar, queden a la terminal.
Clar, però pot ser un problema, pot ser fàcil d'accedir, però precisament a nivell probatori és una dificultat, perquè a diferència d'un correu electrònic que queda en un núvol, el fet que el WhatsApp estigui al terminal per obtenir plena validesa, si s'impugna el contingut, doncs cal tenir els dos terminals mòbils o fer-se una pericial amb un terminal. Per tant, és un tema complex, és a dir, el tema del valor probatori que pot tenir WhatsApp és complex, però bé, amb un advocat això, evidentment, ho pot gestionar adaptant-ho a les circumstàncies del cas concret. Però les coses també no són necessàriament tan fàcils com poden semblar, perquè, clar, penseu que també hi ha programes que això, jo no sóc cap expert informàtic, no? però que és molt fàcil, si busqueu al Google programes de manipulació de conversa de WhatsApp, es poden introduir fàcilment converses de WhatsApp que són amb un contingut falsificat. És a dir, sí. Joan, doncs, el Joan ha enviat a la Maria doncs, un WhatsApp amb un contingut tal, i és mentida. Vull dir, l'ha creat a través d'un programa, que és un programa que pot fer servir un nen.
I es donen bastant casos així? Tu n'has vist bastant, ara, últimament?
Jo, per la meva experiència, normalment els operadors jurídics, la gent... sí que actuen normalment de bona fe, és a dir, que si envia el jutjat un escrit amb una documentació o es presenta una prova, habitualment acostuma a ser veritat, doncs que ho és, però no necessàriament, vull dir que hem de partir doncs, que a vegades doncs sabem doncs, que la part contrària doncs, ha interposat doncs, un escrit acompanyant uns documents que poden ser, perquè no, doncs, amb un contingut fals. Per tant, hem d'anar en compte, clar, nosaltres amb la informació doncs, que ens facilita el client podem dir, escolta, és veritat o no? Vull dir, tenim informació de si elements per poder impugnar-los o no. I per tant, doncs, això hi ha mecanismes, doncs, obtenir els dos terminals, una pericial, amb altres elements corroboratius doncs, que avalin aquesta credibilitat del contingut del WhatsApp, doncs, que ens poden ajudar, evidentment.
Ramon Riudor, advocat penalista de Digestum Legal, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i sobretot per aquells oients doncs, que vulguin saber més, poden posar en contacte amb Digestum Legal,
que sí.
Trucaran a tu directament, Ramon.
Perfecte,
perquè els ajudis, no?, amb aquests dubtes que se'ns pot plantejar.
Per això estem, moltes gràcies.
Gràcies a tu. David, merci també. Escolta, fem una petita aturada, ens posem al dia amb tot el que ha passat pel món en aquesta darrera hora, arribarem al punt de les 12, pregària de l'Àngelus, també a nivell informatiu tenim a l'Anna Closa i a la Judit Caselles, que com dèiem ens posaran el dia i després tornem, mira, hem començat el dia amb música i continuarem amb més música aquí al matí a Ràdio Estel, amb aquells grans hits que han sonat a la ràdio, el repassarem amb Marina de la Cruz, aquí al matí a Ràdio Estel, fins ara.